Sempre amb tu, el magazín dels migdies de la Cala Ràdio. Un programa on combinem l'actualitat amb l'opinió, l'entreteniment i, sobretot, la participació ciutadana. Cada dia serem testimonis de la vida social, cultural, política i econòmica del municipi. Compartim-ho en directe de dilluns a divendres, a partir de les 12, amb Daniel Rodríguez i Fini Lleó. Sempre amb tu.
Dimecres amb regust de dilluns, què tal, com esteu? Benvinguts al Sempre amb tu, en setem ja mes de novembre, dia 2, programa 197, i ja estem els dos també. Fini Lleó, molt bon dia.
Bon dia.
Què tal, com estàs?
Molt bé.
Has sentat bé aquest pont de Tots Sants?
De primera, temps per a tot.
Jo he tingut temps per descansar, bàsicament això és el que he fet. Però bueno, una mica més recuperat ja d'aquestes grips que hi ha, que per cert està la campanya de vacunació oberta. En parlarem aquesta setmana al Sempre amb tu. Re tot això, per això, de grips, de xembles, no hi penséssim, que arriba tot sense esperar-ho. Avui parlarem al nostre informatiu de la finalització de les obres de reforma de millora de les casetes dels pescadors situades al port de la Cala. És una de les actuacions que s'estan duent a terme aquests mesos al nostre municipi en l'àmbit portuari. I per cert, t'he de preguntar, tu t'agradaria dirigir la banda un dia?
Si no en sé. Allò sonaria a grills.
Bé, hi ha una oportunitat per al jovent del nostre municipi, per a aquells qui estudien música a l'Escola Municipal de Música de l'Ametlla de Mar, perquè s'ha organitzat un concurs de dibuix per escollir el director de la banda per un dia i per un tema. Per Santa Cecília, els alumnes entre 3 i 10 anys de l'EMMA doncs, poden participar en aquest concurs, i el dia de Santa Cecília tindran el goig de dirigir amb la batuta una de les peces.
Felicitem, és una molt bona iniciativa.
Seran alguns dels temes que abordarem al nostre informatiu un dimecres, en el qual tindrem saló de lectura. Avui, històries i aventures protagonistes al temps de literatura amb Dani Boquera. Parlarem d'un llarg viatge durant la Guerra del Francès o dels anys previs a la Guerra Civil. Només dos temes dels que tractarem al saló de lectura. Per cert, parlant de pensar en història una mica, farem una mica de retrospectiva. Un any i poc més de govern al municipi, al temps de l'entrevista avui, Compromís per la Cala, des de la seva formació local, des del partit, podríem dir, vol fer anàlisi sobre la gestió de govern de les seues carteres, Hisenda, Obres i Serveis, Formació i Treball i Medi Ambient. Ho farem de la mà de Xavier Sánchez i Xavier de la Fuente. I per acabar,
farem parlar amb la Ruth i la Laura. Després de la castanyada o de Halloween, segons com se miri, o en un poti-poti de tot, ens parlaran i ens contaran els vídeos que més s'han vist, que més han estat més virals a les xarxes socials. No?
Això no és una competència a les xarxes dels divendres, eh? Aquí parlen en general de la història recent de YouTube, per exemple. Són els temes d'avui dimecres 2 de novembre, programa 197. Comencem.
Les notícies de la Cala Ràdio.
Repassem l'actualitat d'aquest dimecres 2 de novembre. Finalitzen les obres de reforma de les casetes dels pescadors del port de l'Ametlla de Mar.
La renovació dels magatzems per als estris de pesca a càrrec de ports han permès integrar la façana marítima als locals. S'organitza un concurs de dibuix per escollir el director de la banda de la Cala pel concert de Santa Cecília.
El concurs està adreçat als alumnes d'entre 3 i 10 anys de l'Escola de Música i el guanyador dirigirà una de les peces del concert. Renfe assigna per error un maquinista de baixa a un tren de l'R16 i el comboi surt a més d'una hora de retard.
La Generalitat planteja una sanció exemplar a Renfe per l'incident succeït ahir a la nit en el darrer trajecte entre Tortosa i Barcelona. Els veïns de la N340 reclamen fiscalitzar la gestió de l'AP7 per part d'Abertis abans de compensar-la.
El moviment veïnal ha convocat una manifestació a Amposta per aquest diumenge 6 de novembre per reclamar l'autopista gratuïta. I quatre empreses ebrenques estafades per una xarxa que es feia passar per la Guàrdia Civil i la Policia Nacional.
Han detingut 3 persones i 14 estan sent investigades com a presumptes autors dels delictes d'estafa continuada i falsedat documental.
De més que avui omplen el nostre informatiu de la Cala Ràdio, és dimecres 2 de novembre. Comencem! Les obres de reforma de les casetes dels pescadors situades a la carretera del port de l'Ametlla de Mar ja han finalitzat. Amb un pressupost d'11.500 euros i un termini d'execució de 15 dies, l'actuació dut a terme per Ports de la Generalitat ha consistit en l'adequació i impermeabilització de les cobertes de les casetes amb un material especial per millorar el seu aïllament. La coberta del pati s'ha construït de nou i s'ha acabat amb una rajola catalana. Les façanes dels magatzems s'han arranjat i pintat amb una pintura específica per combatre l'ambient marí. Les portes dels locals s'han canviat i s'han pintat i també l'esplanada de les casetes s'ha pavimentat. Amb la reforma feta, les casetes han quedat més ben integrades en el conjunt de la façana del municipi. Aquest dilluns al migdia, les autoritats municipals i portuàries van fer una visita a les renovades casetes i van comentar pròxims projectes de cara al Port Calero.
En aquesta trobada hi van participar el gerent de Ports de la Generalitat, Joan Pere Gómez, el patró major de la confraria de pescadors, Miquel Brull, i la alcalde de l'Ametlla de Mar, Jordi Gazzani. Precisament, el batlle destacava que eren unes obres necessàries i reclamades i que són un primer pas per continuar millorant el port pesquer.
Contents avui que poguéssim fer aquesta visita de les obres que s'han realitzat des de Ports, a més les casetes de la Cova Llarga, les casetes d'Estarraconada, on estaven molt deteriorades i que era un projecte que, tal com havíem parlat amb la cofradia i també amb Ports, feia molt temps que era una evidència que s'havia de fer una actuació i avui podem veure que és una realitat i que s'ha fet aquesta restauració que pensem que és molt encertada pel que és. I bé, des de l'Ajuntament agraïts a tota la tasca que està fent Ports i bé, també és, jo crec que és un aperitiu de tota la feina que tenim per acabar d'arreglar. I bé, hi ha algun projecte important que estem en contacte i de la mà de Ports poder també des de l'Ajuntament col·laborar amb tot allò que poguéssim per a que pugui ser una realitat que tinguéssim un port realment com ens mereixem.
Miquel Brull, a banda d'agrair la reforma duta a terme, va esmentar la demolició de les escaletes del Guarda i la voluntat d'instal·lar una plaça commemorativa, una placa, commemorativa rememorant l'indret i pel valor històric que significa pel municipi.
Per part de la cofradia, molt agraïts a Ports per fer la reforma que ja havíem demanat diverses vegades de les casetes dels pescadors, perquè de fet estava tot bastant derrotat. I també per a nosaltres és un orgull tindre el port de l'Ametlla, que sigui un port referent a nivell català i que sigui ben arreglat i que la gent quan passegi per aquí se'n doni compte que és el port més bonic que tenim a Catalunya. Sobre les escaletes, és una llàstima, perquè és perdre una part de la història, sobretot de la gent que ens hem criat aquí, però la veritat era que les escaletes tal com estan posades i a la curva de la carretera era un perill de prendre mal d'un o altre. Prenem una part de la història, però ja posarem una placa perquè la gent ens recordéssim que aquí vivien les escaletes del Guarda.
Per la seva banda, Joan Pere Gómez va destacar la necessitat de millorar la connexió entre el port pesquer i el centre urbà de l'Ametlla de Mar i explica que la reforma de les casetes dels pescadors permet integrar-les amb l'entorn del port.
Hem d'estar sempre al costat dels pescadors. Els pescadors tenien una reivindicació com érem això de les casetes que ho arreglessin i com es va arribar a aquesta proposta a Ports, immediatament ens vam ficar a treballar i pensem que han fet una cosa que era un deute històric que teníem, que era arreglar aquestes casetes. Crec que han quedat molt boniques. Per què? Perquè en definitiva el port de la Cala és pot ser el seu principal atractiu turístic que té el nostre poble. El que hem de fer és que la integració port-ciutat sigui sempre al 100% el màxim consensuada possible, tant amb la cofradia de pescadors com amb l'Ajuntament. I en definitiva que tothom surt guanyant, i sobretot surten guanyant els pescadors i els ciutadans de la Cala. I en referència a les escaletes, compartir les paraules que deia el patró major, han sigut part de la història, però era un perill real, i aquest perill real avui en dia no podíem seguir convivint amb ell.
Aquesta actuació se suma a la que pròximament s'executarà als ports de la zona portuària sud amb la instal·lació de 240 llumeneres LED en el Noves, en els recintes portuaris que permetran estalviar un 50% de consum energètic. A més, en el nou enllumenat s'incrementarà la vida útil dels punts de llum i també es disminuirà les despeses de manteniment. A l'Ametlla de Mar, després que l'any passat ja s'instal·lessin punts de llum LED en una primera fase, a l'entorn de la llotja de pescadors es col·locaran 49 nous projectors de darrera generació que substituiran les llumeneres convencionals de làmpades de descàrrega. Aquesta actuació, que s'ha tret a licitació recentment, té un pressupost de 200.000 euros i està inclosa en el Pla d'Inversions 2014-2017 de Ports de la Generalitat.
I parlem ara d'àmbit cultural perquè es comencen a moure els motors de cara a Santa Cecília.
La banda de la Cala ha organitzat conjuntament amb l'Escola Municipal de Música de l'Ametlla de Mar un concurs de dibuix perquè un dels alumnes de l'Emma pugui dirigir una peça en el concert que la banda realitzarà per la festivitat de la patrona dels músics. Després de l'èxit del sorteig de la cadira simfònica en el concert de la Festa Major, amb aquesta original iniciativa es volen enfortir els llaços entre la banda i l'escola i a la vegada permetre que alumnes que realitzen formació musical tinguin l'oportunitat de conèixer de primera mà com funciona la banda. D'aquesta manera ho explica Emilio Cabello, director de la banda de la Cala.
Moltes vegades ens trobem que canalla del poble, els més menuts, tampoc coneixen molt bé el que és la banda, no? Llavors, pues, a través d'aquesta acció el que pretenem és fer veure la banda als més petits que coneguin el que és aquesta entitat tan representativa del nostre poble i una acció tan xula i tan bonica com pot ser, pues, que dirigeixin una petita obra, que no serà cap animalada, com podeu entendre, de la banda de la Cala, potser el concert més important que tenim al llarg de l'any, o més emotiu per nosaltres, que és el concert de Santa Cecília. El 25, que serà l'assaig general, abans del concert, que és divendres, doncs farem vindre aquesta persona i farem una petita prova, jo li donaré quatre nocions, i clar, no serà... El mateix moment del concert, que serà improvisat, o sigui que ho tindrà l'opció d'assajar amb tota la banda, i esperem que tots els petits de la nostra escola de música responguin i sigui la primera edició del concurs de dibuix de Santa Cecília. Esperem que sigui la primera de moltes.
Per participar al concurs cal tenir entre 3 i 10 anys i ser alumne de l'Escola de Música. Fins al 17 de novembre s'acceptaran dibuixos i a partir del 19 s'iniciarà un període de votació popular a través del Facebook de la banda de la Cala. L'alumne guanyador tindrà la batuta en una de les peces del concert de Santa Cecília que se celebrarà el 26 de novembre.
Les notícies de la Cala Ràdio.
Un tren de l'R16 va sortir amb una hora i mitja de retard aquest dimarts al vespre per l'absència del maquinista després que la companyia Renfe n'assignés per error un que estava de baixa. Per aquest motiu, el conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, ha anunciat que la Generalitat obrirà un expedient a la companyia que pot acabar amb una sanció exemplar, segons ha dit en una piulada a Twitter. Fonts de Renfe han explicat que el maquinista de reserva, que en aquell moment es trobava a Tarragona, es va desplaçar fins a Tortosa per fer-se càrrec del tren i traslladar els viatgers fins a Barcelona, on va arribar poc abans de la 1 de la matinada, una hora més tard del previst.
L'operadora, per la seva banda, també ha obert un expedient per revisar els protocols i perquè no es torni a repetir mai més un error com aquest, segons han comentat fonts de Renfe. Segons la companyia, el tren amb sortida prevista a les 20:57 hores des de Tortosa i arribada a les 23:50 a Barcelona, va recuperar part del retard acumulat després de sortir al voltant de les 22:30 i arribar a Barcelona passats 50 minuts de la mitjanit. El tren, que havia de fer aturada a l'Ametlla de Mar sobre 9:45 de la nit, ho va acabar fent passades les 11. La companyia també ha deixat clar que es tracta de situacions molt puntuals i ha demanat disculpes als clients, a més de garantir la devolució de l'import del bitllet. Nombrosos usuaris també van criticar la situació a través de les xarxes socials i lamentaven, un cop més, problemes amb l'R16.
I un altre dels temes que continua estant d'actualitat és l'N340, després que Foment hagi negociat amb Abertis una indemnització per la bonificació als camions que es desvien forçosament des de la carretera nacional. El moviment Prou AP7 Gratuïta ja reclama que primer s'avaluï el compliment del contracte de concessió per part de la concessionària. El col·lectiu veïnal, que exigeix l'alliberament de tota l'autopista AP7 com a única mesura realment efectiva, ha reclamat a les administracions que abans de fer números i negociar possibles compensacions amb Abertis calculades en 5 milions d'euros, revisin el grau de compliment del contracte de concessió. A més, remarquen que és un contrasentit plantejar bonificacions per una banda i mantenir les 11 rotondes i la doble línia continua per l'altra.
Per tot plegat, el moviment veïnal ha decidit convocar una manifestació per al pròxim diumenge 6 de novembre a Amposta. El tall de carretera serà a partir de les 5 de la tarda al punt quilomètric 1079 de la N340. A més, l'objectiu de la mobilització és donar suport als alcaldes de l'endemà. 7 de novembre es reuniran amb responsables de Foment i de la Generalitat per debatre sobre les situacions a l'alta sinistralitat de la N340 a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona. Els veïns animen els alcaldes a mantenir-se ferms per reclamar la gratuïtat de l'AP7, així com a rebutjar les bonificacions als camions que es desvien a l'autopista i a les rotondes a la N340.
I la Guàrdia Civil, mitjançant l'operació ROPU, ha descobert una sèrie d'estafes continuades que han acabat amb la detenció de 3 persones i la investigació de 14 membres d'un entramat delinqüencial amb seu a Madrid, presumptament dedicat a estafar en nom d'aquest cos policial, a més de la Policia Nacional i la Policia Local, a més d'un miler de particulars i d'empreses d'arreu de l'Estat espanyol. En concret, a les Terres de l'Ebre haurien estafat 4 empreses, Alcanar, Amposta, La Sénia i l'Aldea. Segons ha informat la Guàrdia Civil, la investigació continua de moment oberta, pel que no es descarta que hi hagin altres perjudicats.
Una vegada obtinguts els indicis necessaris, la Guàrdia Civil va situar l'origen d'aquestes pràctiques delictives a una comunitat de béns amb seu a Madrid, per la qual cosa es va sol·licitar el corresponent manament judicial d'entrada i registre el passat mes de juny, que es va saldar amb la detenció de 3 persones, una d'elles el principal capitós de l'organització, a les quals se'ls atribueix la presumpta autoria dels delictes d'estafa continuada i falsedat documental. També es va confiscar abundant documentació relacionada amb la trama. L'anàlisi dels documents ha permès identificar 14 persones més, suposats membres de l'organització delictiva, a les quals se'ls ha instruït diligències com a investigades. L'organització criminal desmantellada es dedicava presumptament a demanar publicitat a nom d'aquests cossos policials, fent-se passar per membres de la Guàrdia Civil o de la policia, amb la finalitat d'obtindre anunciants per a revistes de temàtica policial, d'associacionisme professional o sindicats.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ofereix el temps.
El sol és protagonista aquest dimecres 2 de novembre, el vent de mestral també. Com es presenta la jornada? Bon dia, Carme.
Bon dia, avui s'espera una jornada força estable, no de sol radiant, sinó que ens han d'anar creuant aquests núvols alts i mitjans que deixaran el cel localment mig ennuvolat, però també farà sol. I aquest sol permetrà que les temperatures vagin pujant i al migdia tinguem temperatures molt suaus, màximes d'uns 21-22 graus, però fins i tot cap a la zona del Baix Ebre o del Montsià les temperatures encara podran ser una miqueta més altes, perquè ha d'anar bufant una miqueta de vent de mestral que afavorirà aquest ascens de les temperatures. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Moltes gràcies, Carme. Temperatura que en aquests moments a l'Ametlla de Mar passa poc dels 21 graus, 21,1 per ser exactes, i la humitat al 55%.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, ara completament renovada, amb una àmplia oferta d'articles de ferreteria, bricolatge, electricitat, lampisteria, pintura i jardí. I la millor col·lecció d'articles de primera qualitat en parament de cuina i de la llar. Vine a conèixer la nova exposició al carrer Llibertat 57 de l'Ametlla de Mar. Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ha ofert el temps.
Fins aquí el repàs de l'actualitat d'aquest dimecres 2 de novembre a la Cala Ràdio. Més notícies cada hora als butlletins informatius i també per internet a ametllamar.cat/lacalaRTV. I ens podeu també seguir a les xarxes socials, als comptes de Facebook i Twitter. Un dimecres més, moment de fer-vos les recomanacions literàries, aquelles novel·les que no us podeu perdre i que estan disponibles a la Biblioteca de l'Ametlla de Mar, a la Biblioteca Doctor Frías, i com sempre, el nostre recomanador és Dani Boquera. Dani, què tal, com estàs?
Hola, molt bon dia.
Després de que parléssim ja de novel·les negres, Tots Sants, molt vinculat, canviem de registre totalment i anem a parlar d'històries, d'aventures, de temes històrics, i alguna cosa basada en fets reals i tot, eh?
Exacte, avui ho escoltareu.
Doncs vinga, som-hi al Saló de Lectura.
arrenquem amb un thriller històric que està ambientat en la guerra d'independència contra Napoleó. Per tant, ja parlem d'història, parlem d'aventura i parlem de La mujer del reloj, d'Álvaro Arbina.
Exacte, i a més ambientada amb un fet històric que crec que no ho havíem comentat en cap novel·la anterior. La primera vegada que la història es narra davant o sota els fets d'esta guerra de la independència contra Napoleó. Què ens conta esta novel·la? Doncs La dona del rellotge, una novel·la de caràcter històric, a cavall entre el thriller i el gènere policíac, transcorre al llarg dels 5 anys que va durar la Guerra del Francès, la Guerra de la Independència, 1808-1813. Descriu l'aventura que viurà Julià de Aldecoa Gisler, un jove de 16 anys que emprèn un llarg viatge pel país en guerra darrere del rastre del seu pare, qui, assassinat en estranyes circumstàncies, no pot explicar el secret que des de fa anys protegeix la seva família. Aquestes circumstàncies atrauran el fred i calculador general francès Louis Leduc, un home que amaga un terrible passat ple d'odi i venjança. Empès per la seva bogeria personal, perseguirà sense descans el jove Julián. Aquest tractarà de lluitar contra les forces que l'amenacen en un intent per reemprendre el camí cap als seus veritables somnis, els somnis del seu pare.
Per tant, una història que ve lligada, ve molt relacionada, ve molt vinculada, al final, amb tot el que històricament va succeir a França doncs a inicis del segle XIX, i on, entremig d'una guerra, passen coses. Aquest llarg viatge que emprèn en Julià d'Aldecoa Geisler. Escoltem, anem a parlar de records i de l'estela d'un records. D'una en concret, d'Almudena de Arteaga. A més, aquesta, l'estela d'un recuerdo basada en fets reals.
L'escriptora Almudena de Arteaga rescata les vivències de la seva pròpia família per la seva novel·la ambientada als anys previs a la Guerra Civil. Aquesta és una vella història d'amor que arrenca el 14 d'abril de 1931 i acaba a l'inici de la Guerra Civil. La família del duque del Infantado està en el punt de mira de tots els republicans, però no deixen de lluitar pel retorn del rei Alfons XIII d'Espanya. Els disturbis al cercle monàrquic, la crema de convents, l'alçament de Sanjurjo, el primer vot de la dona i la constant inestabilitat política queden dibuixats des de la perspectiva d'una de les famílies nobiliàries més tradicionals. El patriotisme i el lliurament de Borja, el seu fill més jove, i l'amor que sent per Rafaela queden reflectits en les dues cartes de comiat que escriu abans de morir i que una neboda neta seva descobreix 60 anys més tard.
L'haurem de llegir, també, aquesta novel·la basada en fets reals i que s'ambienta en els anys previs a la Guerra Civil. És l'última de les seues novel·les, d'Almudena de Arteaga, l'estela d'un recuerdo. Anem a obrir portes, les puertas del paraíso, i tornem en aquest món també de mescla entre història i aventures amb una història fascinant que ens explica la Nerea Riesco.
Exacte, també té un punt de romanticisme, eh? Avui doncs és el tema que us estem explicant. La història és la història d'un jove cristià sec i la germana d'un rei musulmà que es van estimar per sobre de credos i fronteres durant la Reconquesta, una època marcada per la intolerància i la violència. Iago és un noi invident que juntament amb el seu pare s'uneix a la cort dels reis catòlics, els quals es troben immersos en la seva croada contra els infidels. S'han instal·lat a Sevilla i la cuina dels de les Reales Alcázares es converteix en el seu món, un present gris i monòton de que el jove s'escapa amb els ulls de la seva imaginació. L'atzar el portarà a descobrir la seva veritable vocació, la música. Però no tot és amable al seu voltant. Oreste Olivoni, el despòtic encarregat de les obres del Palau Reial, sent una profunda animadversió cap a ell i cap al seu pare, i no dubta exercir la seva influència per fer-los la vida insuportable. Mentre Iago avança cap a la maduresa, els reis catòlics prossegueixen amb el seu afany de reconquesta. La guerra de Granada se salda en la captura del rei Boabdil, el que suposa un canvi important en la vida del jove. Al costat del sultà, Iago descobreix l'existència d'un altre món més enllà de les fronteres del regne cristià. Lluny de la terrible amenaça de la Inquisició, i pren la decisió de refugiar-se allà. En els sensuals jardins de l'harem, obert per ell a causa de la seva condició d'invident, Iago coneix a Nur, la rebel i vella germana de Bob Dylan. Entre tots dos sorgeix una atracció incontrolable, aclaparadora i incompresa per tots, però destinada a perdurar per sobre de l'odi que enfronta els dos pobles.
Déu-n'hi-do, eh? L'amor també protagonista en aquesta novel·la, que Déu-n'hi-do, no?
Té una carga forta d'història d'amor, d'aquestes també clàssiques, de semblen de dues persones amb destins oposats que s'acaben connectant i lluitant contracorrent.
Això hauríem de debatre també sobre el tema de l'amor, eh? Si els pols oposats s'atrauen o no s'atrauen. Però la veritat és que en trobem moltes de novel·les d'aquesta temàtica. Però és interessant, parlar, en fi, de les puertas del paraíso. I l'última de les novel·les que avui us presentem, que avui us recomanem al nostre saló de lectura, té un títol que, bueno, per a nosaltres potser va bé, no? A més, va lligat amb la mar, que és Lo que esconden las olas, de Emma Lira.
Va lligat amb la mar i amb els naufragis de vaixells.
Per tant, història això, també... exacte. Per tant, bueno, tenim una vinculació molt, molt lligada, podríem dir molt estreta. Què ens explica aquesta apassionant novel·la?
Doncs recrea l'oblidada història del Sirià, conegut com el Titànic del Mediterrani, el major naufragi civil ocorregut mai en costes espanyoles. Estem a l'any 1906. Un transatlàntic italià navega rumb a Buenos Aires. Es tracta del Sirià, un elegant i moderníssim vaixell, i a l'interior viatgen clergues, diplomàtics, emigrants i una vella cupletista espanyola que viatja en direcció a aquest nou món, on els somnis es poden fer realitat. No obstant això, a només 3 milles de la costa espanyola, el vaixell naufragarà. De manera inexplicable, el capità es donarà a la fuga, deixant a bord un fos negoci d'immigració il·legal i una intrincada trama internacional, a més d'una misteriosa caixa forta buida i centenars de passatgers condemnats a la mort. Fem un salt a l'any 2006. En el centenari del naufragi, el jove Sandro arriba al poble del que mai es parla en la seva família. Ve a la recerca de les causes d'un accident que potser mai va ser tal. Paula l'introduirà en el rodatge d'un documental commemoratiu de la tragèdia, sense imaginar que la història que van a remoure té molt a veure amb la seva pròpia. Una desafortunada promesa d'honor i una dona gran sense memòria que un segle enrere viatjava al nou món llançaran insospitades claus sobre aquest vaixell que dorm el seu somni etern a 60 metres de profunditat.
Déu-n'hi-do, aquesta novel·la apassionant, sens dubte. A més, una escriptora, la Emma Lira, que diuen que es confirma com una, bueno, singular veu d'aquesta literatura actual, capaç de fer imaginar moltíssim i, a més, amb facilitat per a transmetre l'ànima dels protagonistes. I, a més, amb aquesta història, que a més està basada en un fet real, però també que la recrea amb molta, molta fantasia, doncs, bueno, mos convida tots una mica a submergir-nos, no?, cap en aquest emocionant i èpic naufragi del Titànic de la Mediterrània del Sirià. Recordem els títols que avui us hem recomanat. Hem començat amb La mujer del reloj, de Álvaro Arbina, La estela de un recuerdo, de Almudena de Arteaga, Las puertas del paraíso, de Nerea Risco, i per últim, Lo que esconden las olas, d'Emma Lira, o novel·les que, com sempre, les trobeu disponibles a la biblioteca Doctor Frías, i si, doncs, quan l'aneu a buscar, doncs no està, sabeu que allà està l'espera, i que, per tant, doncs, sempre, quan es acabi aquesta llista d'espera, doncs estareu vosaltres també amb les mans en aquestes interessants novel·les, avui, històriques, d'aventures, basades en fets reals, un xic romàntiques, les que us hem presentat, volem dir, amb el nostre recomanador de referència, Dani Boqueran. Dani, com sempre, moltes gràcies. Fins la setmana vinent.
Vinga, adeu-siau.
Tens la maquinària a punt per a la campanya de l'oliva? Vine a Ferreteria Rebull. Tenim tot el que necessites. Màquines de plegar, vibradors, borrasses i dipòsits d'oli. Més de 1.000 metres quadrats dedicats a la ferreteria industrial. Materials de construcció, tancament de finques, pintures i maquinària Honda i Estil. Ens trobaràs al polígon industrial Pla de Solans al Perelló, al costat de la rotonda de la Nacional 340. I també estem a l'Ampolla, a l'Avinguda Barceloneta, número 1. El nostre telèfon és el 977-49-0715. I visita'ns també a la nostra web, rebullserveis.com. Ferreteria Rebull, garantia de qualitat. Magazín dels migdies de la Cala Ràdio. L'entrevista.
Dimecres 2 de novembre encarem ja la segona part del Sempre amb tu, segona meitat del programa, temps per l'entrevista. Avui ens volem fixar en l'acció de govern, però des d'una altra perspectiva, des d'una altra òptica, que no estrictament dels regidors que hi ha en el govern municipal, sinó des de la formació, des del partit d'una de les d'un dels grups municipals que hi ha en el pacte de govern d'Esquerres a l'Ametlla de Mar. Parlem de Compromís per la Cala, que després d'aquest any i poc més de govern, d'entrada de govern, doncs volen fer avui una mica de balanç, com veuen la tasca realitzada pels seus regidors, però també en general de tot l'equip de govern. Per això ens acompanyen avui dos membres de la Comissió Executiva de Compromís per la Cala, el Xon Xavier de la Fuente i Xavier Sánchez. Javis, molt bon dia als dos, gràcies per acompanyar-nos.
Bon dia.
Hola, bon dia.
Que, per cert, en la segona part de l'entrevista també voldrem matisar, parlar d'algunes qüestions vinculades amb el Partit Socialista. Ho deixem de costat per això de moment. Parlem només de Compromís per la Cala, que, si recorden, més o menys farà un any van passar també per aquí pel programa per explicar-nos que s'havien constituït com a formació política al municipi. Per tant, agafaven una estructura, podríem dir, entre cometes, de partit. Abans de parlar de l'acció de govern, també preguntar-los aquest any de vida de Compromís per la Cala, com està? Com ha anat? Com va?
Home, hem de reconèixer que no ha estat fàcil començar no de zero, sinó de menys diversos números, però sí que hem tingut molt clar en tot moment, conjuntament amb l'altre partit de govern, que la política ha de ser un tema útil pels ciutadans. Vull dir, n'hem intentat, vull dir, cada vegada que s'ha parlat, doncs, les problemàtiques econòmiques i d'altres temes, doncs que això no segueixi sent un problema per la gent, sinó intentar començar a buscar solucions de tot el que ens hem trobat. I això ha estat molt positiu.
Sí, la veritat és, com ha dit Javi, els inicis sempre són durs quan busques inicies una nova tasca i quan entres sobretot en govern doblant el nombre de regidors que teníem. A més, sensibilitats diferents, però bueno, tots apostem per un govern d'esquerra, i dintre d'aquest govern d'esquerra, doncs, com he dit, hi ha sensibilitats diferents, uns potser més a l'esquerra, altres més independentistes, altres més nacionalistes, però bueno, la qüestió és que el que volem fer és una política que s'acosti al poble, que és el que, per això són partits locals, i que pugui ajudar, malgrat les dificultats que estem trobant, pugui ajudar al dia a dia de tots els ciutadans de la Cala.
Mm-hmm. Objectius, per tant, que també entenc que es plantegen des de Compromís per la Cala. És important fer una mica de balanç, també entenc, des de la seva formació, també, tot i la veterania política de la gran majoria dels seus membres, fins i tot en el cas doncs, del seu cap de llista, aleshores, doncs, Antonio Espuny, sent també alcalde del municipi en una ocasió, ara com a primer tinent d'alcalde, de la gestió de govern, en un govern entenc que és molt diferent als que anys passats es podien trobar els alcaldes o alcaldables que es presentaven. També entenc que això també motiva que vulguin fer aquest repàs a l'acció de govern municipal.
La veritat és que sí, bueno, com has dit, l'Antoni havia sigut 4 anys d'alcalde, la Maria Marçal ja havia sigut regidora, o sigui que en quant a experiència municipal en teníem, sí que amb sigles diferents, i sí que els que anem darrere, per dir-ho d'alguna manera, sí que som novatos en aquest sentit, no? I l'experiència política havia sigut molt, molt poqueta. El que hem intentat és unes polítiques, juntament amb l'equip de govern d'Esquerra Republicana, pactades i que poguessin arribar a la gent. Jo crec que una de les coses bones que es va fer va ser ja aquella xarra a la SER amb l'alcalde i l'Antonio, quan es va posar de manifest com estava realment la situació de la cala. Jo crec que durant 8 anys, més o menys, la cala era fictícia. Havíem estat una cala fictícia que uns s'ho creien i altres no m'ho creien. I per primera vegada vam veure la cala real i com estava la cala. Per això, com ha dit Javi, no havia de ser una excusa per dir no podem fer res, no. Ara sabem com estem, però malgrat això anem a fer les coses. I és el que durant aquest any, clar, és poc temps, però jo crec que ja es poden començar a veure algunes cosetes de l'acció de govern, tant de compromís de les regidories de compromís com la d'Esquerra Republicana.
Uh-huh. Està clar que avui en dia el nivell d'informació que té el ciutadà, afortunadament, és molt elevat, en el qual la forma de participació de la ciutadania també és diferent, exigeix més, la gent vol estar més informada, i això, afortunadament, l'equip de govern actual ho té molt clar. Llavors, a part dels problemes, explicar que hi ha problemes, no amagar-los, com s'havia fet fins ara, sinó dir, escolti, sí, hi ha problemes, aportar una participació, perquè avui en dia la gent ja no és dir participació ciutadana, la gent ja està cansada una mica d'esta paraula. La gent el que vol és una corresponsabilitat. Jo crec que la gent ja s'ha de sentir com part d'un projecte. Vull dir, el poble és de tots, i al marge de les ideologies polítiques, tots hem de treballar i tenir una corresponsabilitat. Jo crec que això és un gran avanç pel poble.
Uh-huh. Si els sembla, posem una mica d'accent en algunes temàtiques, per exemple, entre les carteres que disposen els seus regidors i a la d'Hisenda, que al final acaba englobant una part molt important. Al final, com en tots governs, bé siguin locals, autonòmics o nacionals, el pressupost, la confecció econòmica, té una part molt important per poder desenvolupar tots els projectes, i on també s'hi lliguen doncs, tots els problemes derivats, en aquest sentit, doncs, també, per exemple, en sentències judicials. En l'àmbit econòmic, en l'àmbit d'Hisenda, quina valoració en fan, quin balanç en fan de la gestió de govern?
Home, el tema d'Hisenda, a veure, han hagut ara últimament una sèrie de sentències que, tot i que estem hem demanat una interpretació exacta al gabinet jurídic que utilitza l'Ajuntament, entenem que algunes estan siguent, diguem-ne, més favorables de, diguem-ne, la debacle que veníem, no? Perquè una de les coses que es caracteritzava l'anterior equip de govern és per una manera de no sé com dir-ho, sense que ningú s'aprengui malament, d'emprenyar el ciutadà i a les entitats locals, que acabava tot a nivell judicial. No? S'estava fent una despesa increïble, sobretot amb els temes aquests judicials, i això també ens està portant problemes també greus, que també els hem d'afrontar, com és el tema del PUM, que això significa, doncs, que hem de buscar solucions ràpides a tot el que està afectant el moviment econòmic que pot comportar la paralització, sobretot de temes urbanístics. No? Això és un tema molt important que estem buscant solucions.
Sí, com més has dit, la regidora d'Hisenda és una mica acaparat durant aquest any l'interès general, però val dir que l'Antonio Espuny està fent una molt bona feina en aquest sentit, perquè a part de destapar i afrontar tot el que s'ha fet malament anteriorment i ara s'està veient, a més, està utilitzant la imaginació d'una manera increïble per tal de, com aquell que diu, en quatre rals, intentar tirar davant un poble. I això no és fàcil. No és fàcil perquè bé, hi ha la llei, però hi ha maneres de sortejar-la sense ser il·legal, i això l'equip de govern ho està fent, i el regidor d'Hisenda, Antoni Espuny, ho està fent amb diligència. I jo crec que anem pel bon camí, i ara, com ho he dit abans, ja se sap com estem, ja no cal dir-ho més vegades, però no cal dir-ho, però de tant en tant recordar, sí, perquè van sortint sentències i diu són sentències que no són nostres, són de l'anterior equip de govern i ho estem pagant tots. Però bueno, estem sortejant el tema no com podem, sinó com sabem. I jo crec que la feina s'està fent molt ben feta.
Per tant, apunten una bona tasca en l'àmbit aquest, no? de la gestió econòmica, en la gestió i execució de projectes. Apuntava senyor Sánchez amb complicacions econòmiques i amb dos rals, deia, poder gestionar-ho tot a nivell de projectes, a nivell d'execucions de millores al municipi, a nivell de projecció econòmica turística, quina valoració en fan des de la formació, des del partit de Compromís per la Cala?
Home, seguim treballant. Afortunadament, quan canvia un govern municipal, hi ha una sèrie de tècnics que segueixen estant, llavors el que s'ha fet és sentar-se amb ells, revaluar, i ja ho està veient tothom, com el tema turisme no ha afluixat, com altres temes no han afluixat, en el cas, per exemple, de Medi Ambient, que porta la Maria Marçal. Està clar que s'han entomat els temes i s'han buscat solucions i s'han ampliat qüestions com el tema de gestió de residus. Projectes així imminents, home, estem encara, ara en aquest moment, per exemple, estan reunits a Barcelona, estan buscant solucions pels temes de l'aigua, de l'ACA, vull dir que de problemes en segueixen havent moltíssims, i temes imminents, doncs no sé, si t'he de dir, què voldries, unes 10 urbanitzacions més? Doncs no, vull dir, cada tema l'anirem entomant, no? El tema del pla urbanístic és un dels temes que sí que ens preocupa més a tots.
És una qüestió, el tema de gestió urbanística, que més debaten, diguem-ne, dins de la formació.
Bueno, debatim...
Bueno, el que te puc dir és que quan ens reunim la comissió executiva, si estem dues hores, una hora i mitja se'm porta el tema d'Hisenda. Perquè no és fàcil, no és fàcil. I després... Com hem dit abans, el tema d'Hisenda, clar, preocupa perquè incideix directament en totes les regidories, en totes, sense excepció. Però tot així, se mantenen les accions que estaven, perquè no tot era dolent, hi havia accions que s'estaven fent ben fetes, se mantenen i estem ampliant. I com he dit, doncs, bueno, fem mans i mànigues perquè les regidories que depenen de Compromís de la Cala i la resta també, doncs tinguin els pressupostos raonables per portar endavant accions en benefici no d'uns quants, sinó de tot el poble.
Quins altres àmbits creuen que són importants destacar, valorar en aquest balanç que fan des de Compromís per la Cala d'aquest any i escaig de govern municipal del Pacte d'Esquerres?
Doncs, bueno, ja t'he dit que hem dit Hisenda, però obres i serveis també. Jo crec que Antonio ha intentat posar unes noves normes, un nou tarannà, i en aquest sentit crec que també hem d'estar satisfets. La tasca en treball, doncs, bueno, és més una tasca de gestió, perquè l'Ajuntament, ja ens agradaria que l'Ajuntament pogués oferir feines pròpies com a entitat, però sí que n'ofereixen, però no és el paper principal. L'oficina de treball, doncs, com a oficina que gestiona, doncs, demandes de la gent, aconsella, continua fent-se molt bé. La formació jo crec que és molt bona. S'ha fet formació per als aturats, per a jubilats, per a joves. En tot això se continua i jo crec que és una bona tasca, perquè quan no hi ha feina, l'important és la formació. I en aquest sentit, la formació, la Regidoria de Formació i Treball està fent una tasca molt, molt bona.
I en general, del govern, de l'equip de govern, quin balanç en fan? És a dir, en general, del pacte, de l'estabilitat del pacte, també entenc, quina valoració en fan?
Home, és evident que és una manera diferent de funcionar, que afortunadament, quan no hi ha majories absolutes, tot s'ha de poder explicar i tot s'ha de poder passar i ensenyar a tothom, tot s'ha de poder explicar i ser transparent, i molt positiva, perquè descobreixes, perquè és el que deia abans el Javi Sánchez, que un poble que no només té problemes econòmics, sinó que a més té molts més veïns que hi viuen habitualment, i tu tens tota l'estructura preparada per als habitants que estan reconeguts, però te'n vas donant compte des del moment de gestió de residus, de la neteja del dia a dia, de la neteja de platges, que estem infradimensionats per les necessitats que tenim. I això, doncs, bueno, també és una manera que et fa doncs, ficar més imaginació, encara si no, els problemes econòmics per buscar solucions.
Senyors, si els hi sembla, fem una darrera valoració, diguem-ne, en aquest sentit, primer govern d'esquerres al municipi, això sí que és cert. Hi haurà continuïtat de futur? És una pregunta molt, molt agosarada. Sabem que, doncs, per tant, garanteixen una estabilitat, o almenys així ho expliquen, que és un pacte sòlid, això sí, en minoria, però veuen possible doncs, una renovació en un futur. Sabem que el pacte s'ha dut a terme també en la necessitat d'una renovació al municipi, segons exposaven, per tot el que ha anat explicant en aquest temps d'entrevista i pel que els ja antecedents que coneixem, però veuen possible doncs, una reedició d'un pacte en un futur, diguem-ne, a partir del 2019?
Home, encara és aviat, però jo crec que anem pel bon camí.
Ho dic perquè estem ja pràcticament a l'Equador d'aquest govern, i no ens hem donat compte, potser encara, però jo, estem a l'Equador.
Jo crec que anem pel bon camí, i lo que, quan hi hagi les noves eleccions, el que s'haurà demostrat, crec, que el govern, un govern d'esquerres haurà estat molt bo per la Ametlla de Mar. Si s'hi reedita, bueno, tot s'ha de parlar, però jo crec que estem pel bon camí.
Sí,
nosaltres, home, fem valoracions i vista les últimes eleccions que es van celebrar aquí al municipi, veiem clarament que el poble ha apostat clarament per unes participacions i decisions polítiques d'esquerres. Vull dir, vas veient com van incrementant els votants d'esquerres, sigui d'En Comú Podem, sigui de Partit Socialista, sigui d'Esquerra Republicana, i això també ens portarà doncs, a fer una política diferent.
Si els hi sembla, a més, avui nosaltres ens hem convidat com a membres de la Comissió Executiva de Compromís per la Cala. Hem parlat una mica d'aquest balanç de govern, però si els hi sembla, i resseguint el fil de l'actualitat, i a més com a condició de membres del Partit Socialista aquí al municipi, voldríem parlar de la visita aquest matí de l'eurodiputat Javi López al municipi, eurodiputat del PSC, que ha visitat, ha fet una reunió a la confraria de pescadors. Demà la tractarem als nostres serveis informatius, però aprofitant doncs, la seva condició també de militants del PSC, volíem preguntar-los com ha anat aquesta trobada i si ens poden desgranar alguns dels temes que s'han parlat.
Bé, la trobada ha anat bé, només ficant antecedents, no ha sigut una que ha vingut el Javi López com a diputat, que ha caigut del cel avui, mira, vindria a veure, no, era una promesa del Miquel Iceta, quan ja va venir aquí fa uns mesos i va escoltar les problemàtiques que hi havia. El president de la confraria, Miquel, doncs, li va explicar, però es tractava de no explicar i escoltar i ja està. Llavors el Miquel Iceta se va comprometre a fer venir el diputat europeu del PSC, Javi López, i així ha estat, i avui ha vingut, i bueno, Javier de la Fuente, el que ha estat més al damunt d'aquesta organització, us podré explicar millor.
Bueno, bàsicament les grans problemàtiques que té el món de la pesca és el que s'ha tractat amb el president de la cofradia, el Miquel Brull, i ell ha tornat a explicar molt acuradament a l'eurodiputat, al Javi López, quines són les problemàtiques i les necessitats que té el sector pesquer, que està en franca decadència i amb unes problemàtiques importants, no? I ha agafat nota, s'ha compromès una sèrie d'actuacions, ell farà arribar tant a nivell totes aquestes preguntes que ja en teoria fa un any ja es van presentar per part d'altres partits polítics a Europa, pues això es tornarà a fer una sèrie de requeriments tant al govern català com al govern de Madrid com a Europa. Això és molt important que puguem tindre una veu així una mica més directa.
Una reunió que s'ha celebrat aquest matí que em sembla que aquesta tarda també es reproduirà a la confraria de pescadors Verge del Carme a Sant Carles de la Ràpita. I aprofitant ja en aquesta recta final de l'entrevista, he nombrat Partit Socialista de Catalunya, el PSC. Aquest cap de setmana hi ha congrés, venim d'un cap de setmana amb una abstenció del PSOE, amb un no del PSC. Com està el Partit Socialista en general, en termes generals, després doncs, de que el passat dissabte l'abstenció en bloc de la gran majoria de diputats del Partit Socialista Obrer Espanyol i, en canvi, doncs, la negativa d'alguns, entre els quals els del PSC, doncs, va facilitar la investidura de Mariano Rajoy com a president del govern espanyol? Què és el que passarà a partir d'ara amb el Partit Socialista a Catalunya i a Espanya? Visió des de la Cala.
Bé, has preguntat com està el Partit Socialista. El Partit Socialista de Catalunya està bé i crec que cada vegada estem millor. Hem fet unes primàries fa poc, ha tornat a sortir Miquel Iceta. Jo crec que ha fet durant 2 anys una molt bona gestió de govern en el PSC. Crec que anem a l'alça i que continuem així. T'estic parlant del PSC. Com està el PSOE? Malament.
Hi ha la diferència, no? Una ratlla diferent, no?
Malament. Jo personalment estic molt disgustat per tot el que ha passat, com la majoria la gran majoria dels militants de base. Costarà tornar a aixecar això, requerirà temps, no sé el que passarà en el futur, però sí que és veritat que ara hi ha un congrés aquí al PSC a Catalunya i poden haver-hi novetats. Javier de la Fuente, que assistirà al congrés, doncs...
Bueno, és un moment... La gent, un dia que vaig entrar aquí, em vas preguntar que estava la cosa molt calenta. Home, ja pot ser així una mica agosaradament. Vaig dir, home, doncs pot ser el millor que li ha portat passar al Partit Socialista. Però per què ho deia? No ho deia pel trencament, perquè és traumàtic, és
que els nostres oients també sàpiguin que va ser una conversa a la redacció.
Sí, a la redacció.
I que, per tant, parlàvem una mica de sondejar com estava la situació abans justament d'aquesta investidura.
Però una vegada fet del mal, vull dir, el que s'ha de veure és com una oportunitat. I una oportunitat és una oportunitat de canvi pel sistema de funcionament del Partit Socialista. El que no havia passat mai és el que ha passat ara, que hi hagi un trencament de la direcció amb la militància. I això el que fa, per la manera de funcionar del Partit Socialista, és que les agrupacions locals aniran fent neteja de qui creguin que no els representa correctament. Vull dir, el que no es pot fer és segrestar absolutament un partit per unes voluntats, bueno, entre cometes, personals, quasi, no? Uh-huh. Però bueno, això s'anirà debatint en el Congrés del Partit Socialista en concret. Pues tindrem la sort de tindre el Josep Borrell, a la Donel Orza, al Miquel Iceta, i podrem debatre profundament un munt d'idees, entre elles, per exemple, la que s'ha plantejat últimament, que és la de possiblement concurrir a les pròximes eleccions catalanes conjuntament amb En Comú Podem. Vull dir, per què no podem debatir aquestes coses? Per què? Vam l'altre dia al Pedro Sánchez al programa este que va sortir a
Salvados.
A Salvados. Pues, per què? Per què no hem de poder parlar dels problemes que tenim els catalans a Catalunya des de visions diferents, sense passar res?
Doncs aquesta és l'òptica també des del Partit Socialista del que passa a Catalunya i del que passa a Espanya. en una òptica molt local. Avui hem volgut fer, per un costat, aquest balanç de la gestió municipal des del partit, des de la formació de Compromís per la Cala, amb dos dels membres de la seva comissió executiva, Xavier de la Fuente i Xavier Sánchez, i hem aprofitat per parlar del PSC, del PSOE, una mica també a l'altre final de l'entrevista. Us agraïm moltíssim, Xavi Sánchez, Xavi de la Fuente, que ens hagueu acompanyat aquest dimecres al Sempre amb tu. Esperem, doncs, també en el tram final de legislatura també poder fer un altre balanç a més profunditat de tota l'acció de govern. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies.
I som-hi després de l'entrevista amb el nostre Fem Parlar, aquesta estona més distesa, més jove, aquí al Sempre amb tu. Ruth, Laura, molt bon dia.
Bon dia.
Què tal, com esteu?
Bé.
Com vau
bé.
Passar la castanyada versus barra Halloween?
Bé? Ah, doncs pues bé.
Bé, molt bé.
Molt
bé.
Molt
bé.
Molt bé.
Sí, sí, sí.
Tot el que volíeu fer ho heu fet?
Sí.
Sí.
Ja està, no cal dir res més. No. Vinga, va, anem per feina. Aquesta setmana mos robeu la feina dels divendres. Ja saben els nostres oients que fem les xarxes socials, on parlem de tot el que és més viral durant la setmana, però vosaltres no parleu de la setmana, sinó que ho voleu generalitzar una mica en els últims mesos, no?
Sí. Sí. Que està de moda per internet i coses així.
I sobretot en vídeos.
Sí, sí, més que res, vídeos. I vídeos graciosos. O sigui, la majoria són... Sí.
Los que estan...
Per a riure.
Esto es que segur que tothom ha vist.
Sí, espero que sí.
Probablement.
Molt bé, per tant, avui vídeos virals al Fem Parlar.
Bon dia, gent de la Cala. Benvinguts a Fem Parlar.
Benvinguts, benvinguts.
Tornem a estar aquí un altre dimecres.
Un altre dimecres ja, després de castanyada.
Sí. I Halloween. Bueno, ara ja està, però us desitgem a tots que haguéssiu passat una bona castanyada, sí. Un bon Halloween, un bon pont. Però almenys per a nosaltres un pont.
Sí. Però bueno, que s'haguéssiu sí. esvergit una miqueta.
Per esvergir-vos encara més, estem sí. nosaltres aquí. Avui serà de la risa, això.
Sí.
Almenys esperem que sigui, bueno, sigui...
A veure, cada setmana és de la risa.
Sí, però... anem a deixar clar que un vídeo no fa tanta gràcia explicat com vist.
Sí.
Però bueno, això, fills meus, ho poseu al YouTube, tot el que anem a dir ara, i us sortirà tot. Així que, tranquils, respireu, preneu-vos en calma.
Sí.
I, bueno, expliques tu de què parlarem?
Sí, bueno, avui anem a parlar una miqueta de... Més que res, de vídeos virals. Sí, de tot el que hi ha per internet, bàsicament per YouTube, més que res. Estos últims mesos. De vídeos que, bueno, anem a explicar què és un vídeo viral. Sí. Un vídeo viral, bàsicament, és un vídeo molt xorra, solen ser molt xorra, que en molt poc temps tenen moltes, moltes visites.
Que sí. es fan molt famosos molt ràpid.
Ajà. I he dit, solen ser vídeos xorres perquè, sí.
Sí, no, perquè, ja veureu que sí. massa pito no toquen.
És que no té volta de full, són molt xorres.
Però clar, és això que lo veus i, pues... Te fa riure, t'alegra el dia, et fa sí. pensar en algo.
Sí, té un algo...
Sí, però sí. algo són famosos, no es fan famosos per res.
Esta estupidesa m'agrada.
Sí, 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 sí. Sí, però, bueno, en realitat, per lo que començarem, no,
sí, bueno,
no és de risa.
Han fet un recull una miqueta de vídeos, bueno, n'hi ha alguns que són de risa, n'hi ha alguns que no són tan de risa, hi ha alguns que són... preocupants.
Sí.
Sí, preocupants, sí, bueno. Comencem, no? Sí, deixem-nos estar de... Sí, anem a començar. Bueno, un tema que ara està molt, molt parlat, que segur que ho has sentit perquè és que ha sortit a les notícies, als diaris, o sigui, està per tot arreu, xarxes socials incluïdes, són los pallassos assassins. S'ha de pèl i de por.
Ja.
I més ja. Venint de Halloween, Déu meu. Bueno, però pues sí, és bastant de por. Bueno, això va començar a Amèrica.
Com no, perquè està grillada, només pot sortir d'allà, però... Continua.
Dins de la grilladura hi ha nivells. I este nivell és bastant alt.
Sí.
Bueno, pues... Sí, ho anem a explicar així, ràpid. Els pallassos assassins... eren uns... pallassos que s'avistaven pels Estats Units, de nit. Pallassos, però no pallassos de... Ai, mira, un pallasso. Pallassos terrorífics. Sí, pallassos amb ganivet, ensangrentats, estos... Los típics de pel·li de por.
Sí. Sí, gent que es disfressava de pallasso
sí.
i que anava pels carrers dels Estats Units, pues, al principi no feien res, o sigui, només... Pues, potser estaven dues hores en un cantó
i... sentats en un banc o passejant-se.
Sí, i res, i no feien res, però clar, o sigui, tu veus un pallasso d'estos de... Clar, tot això sempre de nit,
yeah.
I en puestos poc habitats,
sí.
Més aviat pobles, clar, no, no te trobaràs un pallasso d'estos al mig de Times Square.
No. I, imagina't.
I clar, o sigui, va començar així, però... o sigui, ja han hagut casos de que han intentat atacar gent,
sí.
Alguns, o sigui, va començar que eren un o dos que ho feien.
I més que res era per les voltes, això de Halloween, sí. De dir, bueno, doncs anem a incentivar una miqueta això de...
Sí.
Anem a fer la festa diferent. I tan diferent que trobo que se'ls va anar una miqueta de les mans.
Sí, sí.
Perquè
ho va començar a fer tothom.
Sí. I ja, doncs, que si robaven, atracaven, atacaven a persones...
Sí. Que però dius, clar, no. Sempre s'ha estat ser pallasso. Mm. Que ho fa el doble de...
Sí.
De així de... Macabroso.
Sí.
A mi no... Malament. I imagineu-se si s'ha estès, o sigui, després de que s'hagi fet tan popular a Amèrica, s'han trobat casos a Anglaterra, Austràlia i hasta a Lleida.
A Lleida, això sí. Queda a prop, eh?
Lleida hasta dos hores.
Sí.
Jo no sé, si demà baixo la basura a la Rambleta, ni un pallasso. I estos, o sigui, no em torneu a veure el pèl en dues setmanes.
Tinc cala per córrer.
Sí, tinc part de cala per a córrer.
Sí.
No, però... A Lleida, per lo que hem llegit naltros, va ser només un xic que ho feia de nit, o sigui, no va atacar a ningú, no va passar res, ho feia més que res per la broma.
Sí.
Sí, i va anar bé, però clar, com que és tan preocupant este tema a altres països, va haver tantíssima gent que es va queixar de dir, a veure, no vagi, si hi ha gent que l'estan atacant, no vagis fent això, perquè...
Molt bé.
En part ho entenc, o sigui, si saps que... Hi ha pallassos d'estos que te poden fer mal, perquè clar, si no hi haguessin notícies de que fan mal, doncs bueno, te'l trobes i fas quatre fotos de dir, ai, mira, m'he trobat en un d'estos.
Molt bé.
Però clar, si saps que van a fer mal, te pots assustar molt.
Clar. Però bueno, este de Lleida, en este cas, o sigui, s'ha acabat ràpid, va estar dos dies.
Se va comportar molt bé, o sigui, no va fer res.
Més que res això fan, jo crec, pel morbo de que, ai, és Halloween, va, anem a fer algo. Saps? Anem a crear por, però por de veritat, no com la de les pel·lis que fan avui en dia, que no toca pito.
Sí.
Vale, anem a fer por. Pues este home, bueno... este sujeto, perquè no sabem què era, va penjar una foto després a les xarxes, bueno, a Instagram,
sí.
Ja, a Instagram, fent l'explicació, no? Pues que, bueno, que la gent ho havia malinterpretat una miqueta, que ell ho feia per això, no? Per a canviar una miqueta la festa i tal. I, bueno, la gent, la veritat, que va anar inventant molta història. Però, bueno, aquí està.
Sí.
Este és un dels temes virals. Sí. Hi ha moltíssimes fotos per internet.
Sí, si això ho busqueu sí, això, sí. Pallassos assassins... Amèrica i tot lo, o qualsevol país i ja veureu que sortiran.
Sí.
Jo, si fos Valtro, si em veigués un, correria. Només per si acas.
Sí, per si acas. Correcte. Què més?
Què més? Va, anem a passar en un vídeo viral que personalment m'agrada molt.
Sí.
És un vídeo que s'ha fet famosíssim en superpoc temps, de lo que estem parlant abans, que és uns xics, un grup de, crec que són quatre xics anglesos, que se colen de nit a l'Estadi Olímpic de Londres.
Què dius?
Sí, o sigui...
Com?
Com? Perquè crec que ho fan entrant per un puesto que estan fent obres, com si diguéssim, clar, perquè si estan fent obres hi ha un puesto que està ballat.
Mm.
I potser hi ha un accés dins.
Sí.
I clar, tu en realitat l'únic que has de fer és saltar la valla. No estem incitant a ningú a fer-ho. Per favor, no es col·lessi igual
que
un nou.
Com que només s'ha de saltar la valla. Sí.
Però vull dir, estos xiquets... anem a fer una miqueta d'història d'estos,
sí.
Perquè fa temps que el segueixo jo, en este xic.
Sí.
I això és un...
A damunt és famós, o què?
No, o sigui, és un xic que tenia un canal de YouTube que... I penjava vídeos d'això, o sigui, és un que fa parkour, pues...
Temerario.
No havia fet mai cap cosa així tan forta, o sigui, més que res és pues, anar per terrats de nit, clar, tot això de nit, intentant que no el pillessin... I però sempre a petita escala, pues, els seus vídeos que tenien 20.000 visites o alguna cosa així, això pareix molt, però en realitat a les dimensions que té internet és molt poc. És...
Sí.
En realitat són els amics dels amics ja, això.
Yeah.
I, però clar, i va penjar el vídeo este d'ell i els seus amics colant-se a l'Estadi de Londres i es va fer superfamós.
Normal.
Clar, jo ara este xic no sé si tindrà conseqüències o no.
Segur. Però què feia? O sigui, què va fer després d'aquí?
O sigui,
va fer un selfie o què?
Entren dins a l'estadi i pues, primer se veu que surten a la herba, a la gespa,
sí.
I bueno, peguen quatre voltes i després pugen a les grades. Això, fan quatre fotos,
sí.
Però lo interessant del vídeo, com si diguéssim, és que pugen dalt de l'estadi.
Wow.
O sigui, la gent que sàpigui com és l'estadi olímpic de Londres,
com unes barres per dalt,
que, bueno, que, sí, que
són decoració, però vull dir, o sigui,
que va a matar-se, no?
Sí,
vale.
Poden anar, van per dalt per unes barres que van d'una banda a l'altra de l'estadi. I clar, i és, o sigui, te dona molta... Bueno, tu que ho mires no tanta, però els xics aquells els hi dona molta adrenalina perquè són barres que se suposa que la gent allà no pot pujar, són de decoració. I clar, estan superalts i és per això que s'ha fet tan famós el vídeo, perquè... I a més se veuen, clar, se veuen unes vistes precioses de Londres.
Imagina't.
Però clar, ha sortit inclús per la tele, o sigui, no la d'aquí, però la d'allà. Jo no sé ara, aquest xic fa unes setmanes que no penja res.
Ai.
Perquè clar, el problema, com si diguéssim, és que al vídeo se li veu la cara.
Estupidesa? No.
Este és el problema.
Sí, sí, sí.
Què més? Bueno, anem a parlar d'algo. Digues. És que a mi no m'agrada això.
No t'agrada? No. Oh, jo sóc molt fan del meu. Hi ha un home, hi ha un xiflat que no sé d'on ha sortit, ni vull saber-ho, la veritat, ni vull saber-ho, que s'ha fet molt famós per una xorrada de cançó. Pipi, epi. És molt bona, és... Màxim. I have an apple. La Laura me va quedar la cama. És la risa. I damunt el xic té un estilillo, balla d'una manera... Oh, sí, eh? Se va matar la lletra, eh? Se va matar, mira.
Bueno, ja està, no fa falta més.
Com no ha de triomfar?
No fa falta.
Com no ha de triomfar?
Mare
meva. Bueno,
això per als que no tinc, per als que no sapiguéssiu el que vol dir, bàsicament diu, tinc un boli, tinc una massana. Boli massana. Tinc un boli, tinc una pinya. Boli pinya. Això té uns quants milions de visites.
Però aquest home en realitat va ser intel·ligent, perquè va dir, vale, vaig a fer una cançó que ratlla molt, anem a fer-la curta. Imagina't que això durés 3 minuts. No, no s'hagués fet viral.
Clar.
Va ser intel·ligent.
Sí. Però la gent ja s'està posant una miqueta pesadeta en l'Apple Pen, eh?
Sí. Sí.
Només sento Apple Pen tot el dia.
Hi ha extrems.
Deixa-la anar.
Bé que no t'ha agradat.
No, és que no m'agraden les cançons aquestes a mi. Sí, no és que no m'agradin, però al principi fa gràcia, dos setmanes fa gràcia, però un mes que porta ja no fa. Fas pena, para.
No, a veure quin és el segon hit. Ha de ser molt bé.
Sí, a veure si treu una altra cançó com la del Gangnam Style.
Bueno, sempre diuen que segundes partes nunca fueron buenas. Sí.
Pobre.
Que disfruti de l'èxit.
Que disfruti de l'èxit mentre li dura.
Sí, però va, anem a canviar de tema. Sí.
Passem a una notícia que, sincerament, a mi me va... No sabia si riure o plorar quan vaig sentir això. Un xiquet anglès, que també vaya, només podia sortir d'allà, va dir l'altre dia, va declarar al Facebook que les xiques que tinguessin la regla, o sigui, que estiguessin a la menstruació,
sí.
Bàsicament se poden aguantar la sang. Va dir, clar, això és com les ganes de pixar, te ho pots aguantar. Jo no sé si este xiquet... ha anat mai a escola.
És de xiquet d'una hòstia a la cara molt gran, m'entens?
Perquè ara mateix hi ha diverses protestes perquè hi ha certs països,
sí.
A Espanya no ho sé la veritat, però per exemple a Estats Units i a Inglaterra, les coses que s'utilitzen per a la regla, doncs, per exemple les compreses, els tampons i tot això, tenen com una espècie de IVA. És que clar, és diferent l'IVA d'aquí que l'IVA d'allà, però... Sí. O sigui, si tenen un preu afegit que és de la categoria dels capritxos, com si diguéssim. Pues, tipus, el maquillatge i tot això. I clar, bueno, totes les xiques ja ho sabeu que no és un capritxo tenir la regla. És algo que l'has de tenir sí o sí, no tens opció.
Però Laura, te la pots aguantar?
És que
te la pots aguantar?
És que Dante ho ha tret, això, este xiquet que es pot aguantar la regla.
Motivats.
No, jo no ho sé. Però això, no siguéssiu com este xiquet, la regla no es pot aguantar.
No.
I trobo molt malament això, que les compreses i els tampons tinguin este tipus de preu. Bueno, te toca a tu.
Me toca.
Bueno,
este és una miqueta, bueno, no antic, però este ja fa uns quants mesos.
Sí.
Bueno, la veritat que és molt famós. És d'un gos, és una càmera oculta d'un gos disfressat d'aranya, o sigui, una aranya gegant, imagineu-se. Que te surt, pues, d'un ascensor, o mentre tu vas pel carrer te'l trobes que te cruza. O sigui,
lo vas veure la reacció de la gent.
Sí.
Si la gent era... Si tu què fas si trobes una aranya gegant venint-te cap a tu?
Jo corre.
És que això és el que feia tothom, sí, però... Madre mia. O sigui, les reaccions més que res, les cares. I la idea, o sigui, qui li fica un disfraç d'aranya al gos?
Perquè, clar, el gos aquell se sallava, o sigui...
Sí, sí, sí.
No, és un gos d'estos que va anar un per hora, anava a
redota. No, sallat, sallat.
I no sé... Però trobo que en realitat és una broma de bon gust. O sigui, de bon gust.
És bona, és
ja
bona.
Ja tinc que es passa molt en les bromes, i això és una broma que tu, quan pensis racionalment, ho veuràs que és una broma, o sigui, no hauràs d'estar patint per la vida de ningú, si diguéssim. O sigui, tu quan ho veus, clar, t'esparveres perquè dius, uau, què és això? Però quan tu ja estàs...
Quan tu tornes a mirar i veus que hi ha unes potetes per baix,
clar, sí,
i hi ha un gos que assoma la llengua.
Sí, és una broma bona, jo reconec que és una broma molt bona.
Sí.
A mi em fa molta gràcia este vídeo. Tu l'has vist?
Jo l'he vist i me l'he ficat en repeat perquè n'hi ha tantíssims, a part, versions.
Sí.
Que dius, madre mia... Tu què faries? Què faries?
Jo...
Corre!
Sí. O sigui, chillar molt i o corre o a pegar-me en algun lloc. O sigui, això, a pegar-te la paret, saps?
Jo m'embrancaria en un arbre.
Sí, només hi ha un lloc alt.
Sí, sí, sí.
És que, clar, com te salves d'una aranya?
Gegant.
Gegant.
Aquesta és la cosa. Jo me'n vaig a viure Júpiter.
No, no ho volem pensar, no ho volem
Júpiter.
Pensar. I jo deixem-ho aquí, que això s'ha tornat raro.
Bueno, a més, tot això, si són vídeos que hi ha per internet...
Sí, podeu buscar-ho.
Que els podeu buscar i segurament relacionats amb això n'hi haurà molt.
Perro, disfraz, aranya. I sortirà este vídeo.
I tots els altres que han dit també. I ne veureu més encara que dieu, Déu meu, m'han de sortir d'això. Però...
Una tarda de YouTube mai és una tarda desperdiciada.
Sí. Bueno, lo consellet d'esta setmana seria que si teniu un mal dia o una mala setmana o un moment dolent, busqueu vídeos virals a YouTube.
Sí.
O sigui...
Jo us recomano covers de la bicicleta. De la bicicleta, la cançó d'est estiu de Shakira i Carlos Vives.
Sí.
Mare meua lo que s'ha trobat. No sé, jo us les recomano, avidament. Tu què els recomanes de YouTube?
Jo recomano, mira, jo me pixo, però en sèrio, a llàgrima, que m'hi cau la llàgrima. Hi ha un tio que fa versions de vídeos de música, però els hi treu la música i ho fa ell. Sí, ah, què passa mentre ho estan gravant sense la música? És la risa.
Sí, sí, sobretot a les cantants que fan així notes molt altes.
Oh!
És molt bo, és molt bo. O en coreografies. Posa el soroll dels passos i tot.
Sí, és molt bo. Està molt ben fet, molt ben fet. Pues bueno, més que res, ha sigut la nostra programeta d'avui.
Sí, d'avui. Esperem que us hagi agradat.
Que s'haguem alegrat una miqueta, ni que sigui.
I si mos voleu tornar a escoltar, ho podeu fer a la Cala RTV.
Ahà.
I si no, el dimecres que ve tornem a estar aquí.
Com sempre.
Moltes gràcies.
Adeu.
És el Fem Parlar que fem amb la Laura i la Ruth, una setmana més acompanyant-te en aquest tram final del Sempre amb tu de dimecres. Dimecres, que com sempre també acabem, com tots els dies, repassant els apunts locals.
Apunts que avui ens fem ressò d'aquestes propostes que trobem al telecentre. Per una banda, el Centre Excursionista Cimut, amb la col·laboració de l'Ajuntament, proposa per aquest dissabte, dia 5, un taller d'iniciació al GPS. Per més informació, podeu passar pel telecentre de l'Ametlla de Mar, també podeu fer-ho trucant al 977 45 72 69. I avui mateix comença un taller de fer mitja i de fer ganxet, ganxillo. També recordar que el dia 12, dissabte, tindrà lloc un taller per aprendre a preparar plum cakes. Serà de 5 a 8 de la tarda. També hi ha més propostes, més tallers que us anirem informant al telecentre, però que ja podeu trucar o passar directament per la plaça Joan Miró a demanar informació d'aquests cursos que s'estan preparant. El telèfon, recordem una vegada més, és el 977 45 72 69.
Ens apuntem a aquestes accions formatives, doncs, per tant, per aquest novembre, que sempre són interessants.
Sí, sí, i ja per acabar, fem un repàs. Hem actualitzat les ofertes de treball a l'Ametlla de Mar. Es continuen buscant un cambrer, cambrera, que tingui vehicle. També necessiten un ajudant de cuina. Es busca algú per fer manteniment, que tingui coneixements d'electricitat, jardineria, piscines, paleteria i fontaneria. També es busca un instal·lador de telecomunicacions i un informàtic amb experiència al màrqueting online, que tingui vehicle propi i que parli un idioma estranger.
Són les ofertes de treball actualment disponibles també al telecentre de l'Ametlla de Mar. Fins aquí arriba el nostre temps de sempre amb tu, Fini. Retornats ja, per tant, ja a la normalitat després d'aquest pont.
Tindrem sí, un altre. Avui un dia raro, no? Dimecres.
Sí, dimecres, dilluns. Normalment això ens passava en dimarts, dilluns. Alguns han tingut aquests de pont, però tindré un...
Quina alegria de dir que demà és dijous.
I sí, la setmana ja la tenim quasi passada.
Ja està doblada.
Jornada que per serà avui és la de commemoració dels fidels difunts, dia dels difunts, dia després de Tots Sants als cementeris. El delegat també s'ha omplert aquest cap de setmana de persones que han anat portant flors i records, podríem dir, a tots els nostres difunts. D'aquí doncs, un record per a tots i també la part més amb somriure, tot el que hem viscut aquest Tots Sants. Déu-n'hi-do, moltíssimes activitats realitzades
èxit,
al municipi.
Èxit del passatge del terror a la sala de la societat. També la festa del divendres, recordem, la cala es mou en tots els premiats i guardonats en la festa que va tindre lloc al pavelló poliesportiu. Aquesta runner, la carrera, jo diumenge me la vaig perdre amb els zombis, la trobada de les cornetes, de la banda de cornetes i tambors, no? que van tindre lloc pels carrers de l'Ametlla de Mar.
I vendre castanyes, moniatos, els panellets que ens hem menjat i que avui fins i tot hem menjat a la redacció, per tant, moltíssimes
coses. Estan bons, eh?
Nosaltres demà hi tornarem. Serà a partir de les 12 aquí a la Cala Ràdio. Sortirem a l'Institut per parlar del projecte d'Escoles Verdes a l'entrevista. Que aviat ens sembla, perquè demà s'estrenen al Palau de la Música i als Filagero les estrenes amb l'Imma Brull i la Fini Lleó. Demà ens tornem a veure, Fini.
Serà fins demà. Bon dia.
A partir de les 12, bon dia.